L'audiovisual.
Aquest és el gran vals amb què s'acaba la pel·lícula El judici universal de Vittorio De Sica, la més falliniana de les seves pel·lícules, rodada a Nàpols, on una veu a les 6 de la tarda anuncia a la humanitat que s'ha acabat i que seran jutjats a partir del vespre. En allà hi havia Paolo Stoppa, Nukemé, Fernandel, Manfredi, Gasman, Renato Rachel, Mangano, Jack Palance, Ernest Borgnine, Sordi Ventura, Jimmy Durante, Melina Mercury, és a dir, la megalomania típica de Dino De Laurentiis. Va dirigir Vittorio De Sica, era l'any 61, i és una banda sonora d'Alessandro Cicognini, que serà el nostre mestre a l'audiovisual d'avui. En Diego Monroy us hem presentat ja els programes dedicats a Malcolm Arnold, a Mikis Theodorakis, que va morir, i a George Auric. Nosaltres seguim fent aquest recorregut d'aquests 35 grans compositors de bandes sonores que són sempre oblidats fora de la història real, però que han donat tant i tant i tant per la música de cinema, com és el cas d'aquest músic que va néixer a Pescara el 25 de gener del 1906 i que va morir a Roma el 9 de novembre del 1995. Alessandro Cicognini era l'alumne del Conservatori de Milà, que s'acabaria convertint en el director del Conservatori de Turí, en professor de música, d'una enorme discreció i amb un profund coneixement del que és la música popular del seu país. Creador de melodies melancòliques, commovedores, divertides, de riure gairebé, no? Per conjunts orquestrals més aviat petits, instruments de sonoritat divertida, tot molt ballable, i que lliga a la perfecció amb aquest cinema de De Sica, perquè si heu vist i sentit abans Lladre de bicicletes, penseu que van ser com unes 8 les pel·lícules en què van col·laborar junts, una aquesta. I ara tirarem endavant amb altres títols essencials, perquè a banda d'aquest Judici Universal, on trobem l'essència total de la música d'aquest compositor absolutament neorealista, va ser a Xuxa, el Limpiabotes, una de les pel·lícules que va rodar De Sica el 46, recent acabada La Gran Guerra, i el que vol dir, en certa manera, rodar amb allò que portes posat, sense mitjans, sense diners, sense grans actors, només il popolo, els carrers i la brutícia del dia a dia, per explicar una història de dos nois d'aquesta postguerra que passen per la presó mentre intenten guanyar unes lires, allò, netejant botes a soldats i a gent que camina pel carrer. Aquí va començar Franco Interlenghi com a actor, i trobem a Rinaldo Smordini, que va desaparèixer després de fer el film, tot rodat a Roma, paral·lel a la història del Lladre de bicicletes i equivalent a Paisaje Germaniano Zero de Roberto Rossellini, per la seva visió de la infància desvalguda de l'època, els menillos de rua de la Itàlia de la postguerra, o en certa manera el cinema que després va fer en un moment donat el senyor Kiarostami. De manera que, senyores i senyors, l'Orquestra Simfònica de les Marques, dirigida per Nicola Zamale, us ofereix una suite musical de Xuxa, que vol dir Show Shine, però dit a la italiana de l'època, és a dir, El Limpiabotes.
Ieri ha parlato con tuo padre, sai, povero uomo, è disperato. Ha detto che devi dire tutta la verità. È il solo mezzo per farti perdonare.
Noi la verità avevamo detta, sapevo niente.
Lei è troppo buono, signor commissario. Se lo lascia fare a me, vedrà come li faccio cantare questi delinquenti. A posto di cicatrici sulle spalle da levargli la pelle.
Thank you.
Thank you.
Che bello, diretto al cuore. Beh, era sì la musica da Cicognini al cinema da Vittorio De Sica. Ancora us superarem a Miracolo a Milano, Miracle a Milà del 1951. A mi semblant a un Berlanga que s'ha fet en el cinema italià, o potser hauríem de dir-ho a l'inrevés. Ciabattini va idear la història de Totò il Buono, interpretat per Francesco Colisano, que en companyia d'Emma Gramàtica interpreten aquesta faula, perquè ella és una vella que troba un patufet sota les cols de l'hort. És com la història del patufet, directament. És el gran innocent que, quan creix, serà capaç de moure el món al barri de barraques de l'Estreradi on hi viurà. És un autèntic profeta, un sant laic. Per tant, barregem neorealisme i fantasia amb una gràcia absolutament immensa. On anem a parar? Doncs al final la gran influència va arribar a José Luis Cuerda i aquella meravella que era Amanece, que no és poco, que venen a ser també el mateix estil de pel·lícula. Una altra suite musical, doncs, de Cicognini, interpretada per la mateixa orquestra que acabeu de sentir en un disc homenatge al compositor que va organitzar el fill de Vittorio De Sica, que era compositor també, Manuel De Sica. Aquí teniu també el cor Santa Cecilia di Fabriano.
Daría un ojo por ser tan alto como tú.
Yo no soy tan alto como parece, ¿de verdad?
Daría un ojo, sí.
No soy tan alto como parece.
Tú puedes decir eso porque no sabes lo que significa medir 1,20 m.
Entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Los dos somos pequeños y la vida es hermosa para los dos. Buenos días.
Thank you.
Miracolo a Milano, simpaticíssima versió musical i gran pel·lícula de Vittorio De Sica. Farem un De Sica més, no farem més perquè hi ha més coses a ensenyar-vos, però queda un tercer que avui em ve de gust escoltar, d'una pel·lícula que aquí no es va estrenar l'any 1954, titulada L'oro di Napoli. Eren 6 sketchos lligats sobre il popolo, els costums, el menjar, la idiosincràsia, els tòpics, els tics del napolitanisme, en fi, l'ànima d'una cultura, en definitiva, que era alhora tribut i farsa i burla, i respecte, i adoració, i formo part d'això. 2 hores, 18 minuts, amb talls que van fer a l'estranger, però en companyia de gent com Totò, Sofia Loren, Paolo Stoppa, que surt per tot arreu, Vittorio De Sica mateix, com a actor, Silvana Mangano, Eduardo De Filippo, Tina Pica, l'adorable Tina Pica. Doncs bé, la música també és això, és una mena de efusió napolitana total i absoluta, divina, d'Alessandro Cicognini, a qui dediquem aquest audiovisual d'avui.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Els programes d'aquesta temporada els dediquem a grans compositors oblidats, com avui Alessandro Cicognini. Hem dit que acabàvem amb Vittorio De Sica, però no és veritat del tot, perquè abans d'arribar a dirigir pel·lícules portava 20 anys fent de galant divertit al cinema italià abans de la Segona Guerra Mundial. I també va continuar fent d'actor la resta de la seva vida. I d'aquest galant divertit i controvertit, el paper del maresciallo Carlo Tenuto va ser el definitiu. Es va ficar a la butxaca, sobretot al públic italià i a l'espanyol, amb pel·lícules com Pan Amor i Fantasia, Pan Amor i Celos, Pan Amor i Pan Amor i Andalucía, que al final va rodar una a Espanya. Sentirem els títols de crèdit de Cicognini per la primera. Era una pel·lícula dirigida per Luigi Comencini l'any 1953. Al costat d'ell, Gina Lollobrigida, Marisa Merline i l'adorable Tina Pica, tots a Castel San Pietro Romano.
Mija, mija! Mi hija con un carabinero, mi hija ha sido deshonrada.
No, mamá.
Vete a casa inmediatamente, yo me ocuparé de este carabinero que ha comprometido a mi hija.
Oh, no le hagas caso, por favor, no le hagas caso, está loca.
Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo estás estropeando todo, márchate.
Estoy haciendo esto para que se case contigo.
¿Qué? ¡Márchate!
Si van ser famoses les pel·lícules de Pan Amorí, també ho van ser, i molt, les de Don Camillo. Aquell personatge inspirat en l'autèntic Don Camillo Valota, que va convertir en novel·les diferents un escriptor Giovanni Gareschi l'any 1948. Tot passa a un poble del Po i tot va del mateix. Un campellà catòlic, italianíssim, Fernandel, i un alcalde comunista que es diu Don Pepone, interpretat per Gino Cervi, que es baralla en tota la història per qüestions ideològiques, però sempre acaben remant junts per solucionar la vida dels seus conciutadans. Una coproducció franco-italiana que es va rodar a la Emília-Romanya sempre, i que després del primer títol, el 52, que va dirigir Julien Duvivier, va tenir 4 seqüeles i un curt final abans que morís Fernandel. La música de Cicognini. I de Don Camillo anirem a Ulisses, perquè descobriu que Cicognini tenia altres capacitats també, i en aquest cas per fer peplum, perquè Mario Camerini, el director de l'Ulisses del 1954, que ja havia fet Macistes a l'època del cinema mut, que dirigiria, per cert, l'últim Don Camillo el 1972, va condensar tots els episodis de l'Odissea en una superproducció de Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, coproducció amb Itàlia, França, Estats Units, el que seria el peplum d'honor, perquè Kirk Douglas era el protagonista, Mangano no feia de Penélope Xirxe, Franco Interlenghi de Telemac, Anthony Quinn Nantino, Rosanna Podestà de Nausicaa, etc. La música, una mica més pomposa que el que hem sentit fins ara.
Thank you.
A Ulisses el deixarem aquí perquè ara qui ens demana l'atenció és Katharine Hepburn en una pel·lícula de David Lean, la preferida que va fer aquest director, per ell, la història de Jane Hudson, una dona ja madura que estalvia tota la vida perquè no s'ha entretingut, no està solterona i no té res més que fer que per fer un viatge d'Ohio a Venècia i descobreix els plaers de la vida i de la italianità. Una copa vermella en un antiquari que és Rossano Brazzi, amb un fill que és Jeremy Spencer i una directora de la pensió, que era Isa Miranda, una pensió que està al Campo San Vio. I en companyia d'ells anirem al Campo San Bàrbara, on hi ha la botiga, i ella cau al canal, el Cafè Quioga, la plaça de Sant Marc, la illa de Burano, la dels Vidres, i el Campo de l'Abadzia, on fan el petó de comiat els dos personatges acompanyats d'aquest estiu a Venècia que els hi va fer Alessandro Ciccanini. La felicitat de Katharine Hepburn, tot va començar a Venècia. I tot va començar a Nàpols, era el títol original de Capri, que és la pel·lícula amb la que acomiadarem aquest programa dedicat a Alessandro Ciccanini. 1960, Melville Shavelson. Trobem una cantant de cabaret, Sophia Loren, i un advocat puritaníssim de Filadèlfia, Clark Gable. Hi ha un nen pel mig, com sempre en aquestes pel·lícules, que es diu Marietto. I, en fi, música com per embogir per Itàlia, anar a la cova Azzurra i menjar un gelato allà dalt de la muntanya. Addio, Ciccanini. Gràcies per la teva música.